ara la proposta cultural del dia a Nura.
L'escola de la Haru, en text de Flàvia Company i il·lustracions de Luciano Lozano i Tao. Fragments del vell camí xinès del mestre Lao Tzu, en text de Manel Uller i il·lustracions de Neus Camaño. Són les dues novetats de tardor de la col·lecció Petit Fragmenta que ja han arribat a les llibreries. Recordareu a tots els que sou seguidors d'aquest programa que fa una setmana ja vàrem parlar amb la Flàvia Company del llibre L'Escola de la Haru. Avui ens toca, però, parlar de l'altre llibre d'aquesta col·lecció, Petit Fragmenta. És un llibre que intenta respondre a una pregunta. Com podem introduir els nens en la filosofia del taoisme? Què és el taoisme? Què és el Tao? Crec que la millor persona per parlar d'aquest tema segurament és el seu autor, l'autor d'aquest llibre, en Manel Uller, en Manel Uller, que va néixer a Barcelona l'any 1962 i que fa classes de història i cultura xineses a la universitat. És, per tant, el més indicat per parlar d'aquest llibre, Tao, un recull de fragments del llibre de Tao o Tao Te Ching, el llibre central del taoisme i el pensament xinès. Anem a saludar ja el nostre convidat, Manel Uller. Bon vespre. Bon vespre, Manel. Parlem del Tao. Molts hem sentit parlar del Tao, del llibre del Tao, del taoisme, però segurament molts dels nostres oients no saben exactament què és el Tao o quina és aquesta tesi central, per dir-ho d'alguna manera, que recorre les pàgines d'aquest llibre i que conforma el pensament pensament xinès, el taoisme. Ens ho podries dir en poques paraules, perquè parlem del Tao en un llibre d'il·lustracions, un llibre que està pensat també pels més nanos, però el que hauríem de fer primer és intentar comprendre què és, no?
Sí, és una mica difícil perquè ja inclús el mateix llibre del Tao comença, no l'edició aquesta permanent, sinó el llibre pròpiament comença dient que el Tao que pot ser ja no és el veritable Tao, és a dir, que d'alguna manera és una cosa que s'escapa entre els dits i que és indefinible. Però hem fet servir, per exemple, en el llibre una de les metàfores centrals, que és la de l'aigua, i és aquesta manera de funcionar seguint el corrent, no d'una manera fatalista i passiva, però sí veient que en allò flexible, en allò tou, en la capacitat d'interaccionar amb fins i tot amb allò que en principi és el teu contrincant, pots arribar a sortir-te'n.
És allò una mica de fluir, no? De deixar-te emportar. Sempre que hem plantejat aquest tipus d'entrevistes que plantegem l'encontre d'aquests dos mons, el món oriental i el món occidental, ens sorprenem de vegades, ho han comentat amb més d'un autor, amb la pròpia Flàvia Company, no? I amb d'altres, amb l'Alexi Racionero també, fa unes setmanes parlant del seu llibre d'Arsenda, també els paral·lelismes que hi ha i la proximitat que hi ha de vegades entre algunes tesis de la filosofia oriental i, per exemple, el pensament més elèctric dels grecs, no?
Sí, perquè ens ha de mesurar la idea d'Heracli, d'això de Pantarrei, que tot flueix, etcètera, doncs té connexions i justament una mirada interessant al pensament xinès o als pensaments asiàtics o extraeuropeus és una mica la que proposa un traductor i filòsof francès, Jean-François Villeter, que parlava de que no es tracta de tractar-los com una cosa molt exòtica i aliena, sinó com a uns textos amb els quals hi pots trobar això, connexions, i són comprensibles.
I podem trobar connexions, en certa manera, en les arrels de la nostra pròpia cultura, de la cultura europea, que veu directament dels savis grecs d'aquests principis, en molts casos, no?
Sí.
El Tao, o Dao, crec que es diu, és una noció filosòfica i religiosa fonamental dins el pensament xinès i dins l'extrem oriental en general. Però, en certa manera, la principal dificultat rau tot just en definir-lo, no? En saber de què estem parlant, de què és el Tao. Per això parlau molt de l'aigua, d'aquesta metàfora de l'aigua, i en definitiva del camí, no? Del camí, de la ruta, no?
Sí, Sí, de fet, jo quan l'editora Inés Casablanco em va proposar de fer aquest llibre, d'entrada li vaig dir que no, perquè trobava que treballaria amb els nens amb una cosa una mica com estranya, i és un llibre que s'expressa a través com de poesies molt simbòliques, i no ho veia clar. Però ell em va fer veure, va dir, no, anem a les imatges, a la força que tenen, justament això, la poeticitat que té el text. Hi ha no només aquesta de l'aigua, també hi ha això, els brots, el camí, també el buit, que allò important, moltes vegades no és en el got, la forma del got, sinó l'espai que deixa per l'aigua. I llavors tot això fer pensar que també la idea de sempre voler guanyar, de saber-ho tot, de ser més que aquesta mena de valors que tenim ara nosaltres, una societat molt competitiva, molt que ens omplim d'informacions. Llavors aquesta mena de valoració d'allò que és més la vall, que no pas la muntanya, allò que és més fosc, que no el que té llum, aquest tipus de valors que també són com ecològics, diguem, amb l'ecosistema, que estem d'uns valors molt, molt competitius i de força i de primacia.
D'entrada, Lao-Tzi considera el Tao com quelcom que no pot ser abastat per cap forma de pensament humà. Podem parlar, seguint aquesta metàfora de l'aigua, del riu, del camí, de la ruta, d'allò, aquell camí, per dir-ho d'alguna manera, que ens ha de conduir o que ens condueix a alguna meta, però que d'alguna manera no busquem, no? Podria ser així, perquè estem parlant de conceptes complicats, molt abstractes, i és clar, el repte editorial realment era important, sí. Manel, perquè fer-ho arribar amb imatges i fer que això pugui ser comprès, aquest pensament tan abstracte per als pensaments dels nanos, realment és complicat, no?
Sí, la idea era també triar allò que sense trair el text i fer-li dir coses que no són, aquells elements on podem trobar una connexió, perquè, per exemple, és un llibre i un tipus de pensament que valora molt la intuïció, més que el coneixement, diguem-ne, argumentatiu i diguem-ne, llibresc, valora aquesta mena de coneixement intuïtiu, també aquest, diguem-ne, aquesta espontaneïtat de saber fer el que cal fer en el moment i de no estar planificant i fent, diguem-ne, projectes, sinó veient en el que tens ara i amb el que ets, per una mica la imatge del que va una barca en un corrent i ha de seguir el corrent perquè és a dins del riu, però sap que pot anar cap a la dreta, cap a l'esquerra, o pot parar en una illa, és a dir, que té un marge de maniobra, però també sabent llegir el corrent i seguint adaptar-se al que hi ha. Llavors és una manera de funcionar que és molt intuïtiva entre nosaltres, també, i llavors trobar això en aquests punts.
Per arribar a aquestes connexions intuïtives, no?, en el cervellet dels més petits, els nanos als quals va adreçat aquesta col·lecció Petit Fragmenta, i aquest segon àlbum Tao recull de fragments del llibre de Tao, parlaves, Manel, al començament de les imatges de la natura, i esmentaves l'aigua i, o per exemple, el bambú, perquè, és clar, tenen qualitats, que aquestes qualitats naturals els nanos potser poden entendre que les podem fer servir, les podem fer nosaltres, és a dir, nosaltres ens podem posar dins el pensament entre cometes de l'aigua o el pensament del bambú, no?, i actuar com ells, no?
Exacte, perquè a vegades, per exemple, la feblesa o el nen petit, que és petit i que té algú més gran que el que fa bullying o que simplement doncs, el fa sentir, doncs veure que en allò que és petit, en allò que és aparentment menyspreable, allò que no vol brillar, també hi ha un camí, una via i un orgull, diguem, una manera de funcionar. És aquest tipus de valors o de maneres de veure el món, jo crec que poden tenir algun interès.
L'editora, l'Inés Castelbranco, que dirigeix aquesta col·lecció Petit Fragmenta, destacava arran de la publicació d'aquest llibre de Tao i del llibre de la Flàvia Company també, que aquesta immersió a l'Orient ens ajuda a provocar el debat i la confrontació amb els valors de l'Occident, valors que no són o no solen ser gaire defensats en la societat actual, i n'esmentava alguns d'ells, la senzillesa, deixar que les coses segueixin el seu curs, que seria una mica el que parlam quan parlam del Tao, la discreció, la intuïció, l'harmonia amb l'entorn, la flexibilitat de pensament, el desaferrament, el respecte, l'atenció plena. Al cap i a la fi, quan confrontam aquests valors, quina impressió et queda, Manel, de que realment hi ha és la impressió més de contrast, o la impressió de que aquests dos mons, precisament per aquesta connexió atàvica amb la tradició hel·lènica, en la tradició més elèctrica del pensament grec, del pensament occidental, no?, o que hi ha més punts de connexió dels que sembla?
Sí, perquè jo, de fet, per raons de feina, etcètera, i inclús familiars viatjo bastant també per Àsia, per Xina, etcètera, i tampoc aquests valors són els predominants, és a dir, que tenen, ja tenim uns valors de la globalització, d'això del cop de colze, de la rapidesa, d'una acceleració, etcètera, tot allò que és propi de les societats de consum i de capitalistes i en el món que estem. I llavors són valors que aquí també els trobem en el món rural, aquesta mena de saviesa natural de saber valorar el temps, de valorar el silenci, coses que no són exòtiques necessàriament, sinó que potser les hem conservat potser no tant en la tradició escrita, filosòfica, etc., que l'hem com anat arraconant amb altres corrents posteriors, és a dir, que aquí la teníem i llavors podem veure en un text llunyà, que aparentment és llunyà també, per exemple, una de les coses que m'ha agradat de l'edició que s'ha fet i els dibuixos és que tampoc és molt exotitzant, és que hi ha alguna referència oriental, però que passes les pàgines i no és una cosa que dius, mira, estic una cosa molt xinesa, sinó que són idees que podrien venir també això d'un pastor que et trobes i que t'expliquen les coses i són d'aquí, diguem-ne.
Ja ho esmenta el nostre convidat, en Manel Oller, que és professor, a més, a la Universitat Pompeu Fabra d'Història i Cultura Xinesa, n'ha traduït i adaptat el text des de l'original en xinès al català, ja que esmentava el tema de les imatges, just que esmentem que les imatges, les il·lustracions, són obra de Neus Camaño, una jove il·lustradora catalana que viu a Sevilla i que amb el seu estil depurat, el traç una mica naïf i una gran contenció cromàtica també, només usant vermells, blaus i grisos, retrata de manera única i poètica també la intemporalitat aquesta a la qual fa referència el Tao. He escollit un fragment, no sé si és estar en el llibre, en el recull que has preparat, però sí que està en el que deia l'oci del Tao. Diu, existia abans del cel i la terra, és la matriu de la creació i font de tots els éssers. El Tao tampoc no és temporal o limitat, és impossible definir-lo, mirar-lo o escoltar-lo. El Tao és el no ésser. I realment, sentint aquestes paraules, un tanca els ulls i pensa que les podria haver dit un savi grec.
Sí.
Estem parlant de conceptes, el no ésser, estem parlant de conceptes que ens resulten molt, molt, molt familiars, no?
Sí, perquè és el fer veure que, diguem-ne, que més enllà d'allò que té forma, d'allò que és aparent, d'allò més sòlid, doncs hi ha una vessant, diguem-ne, que això que podem descobrir també a través de la intuïció, a través de valorar fins i tot allò que no és tan útil, sinó allò que és més... que ens serveix d'una altra manera, etcètera.
Una pregunta, Manel, perquè ens resulta curiós. Manel va néixer, com explicàvem abans, a Barcelona, el 62, ha escrit llibres sobre... en alguns diaris i revistes, també ha publicat uns quants llibres de poesia, i vaig llegir que comptava una mica com es havia començat a interessar per les coses xineses, i va ser per culpa d'un llibre de poesia xineses antigues, no?
Sí, perquè jo vinc del... vaig fer filologia, vaig venir al camp literari, sí, també escric poesia, i em va interessar la poesia xinesa i també l'escriptura, la cal·ligrafia, i jo, per casualitat, una mica estudiava a l'escola d'idioma, i mira, sí que jo havia acabat la càrrega, tenia mica de temps, i m'hi vaig posar en aquell moment sense pensar que m'hagués de servir mai de res, perquè era un moment en què la Xina encara no tenia aquesta mena d'esplendor econòmic que té ara.
I la topada amb el llibre de Tao també va ser, del Tao, va ser també per casualitat.
Sí, també. Quan vas entrant en tot allò, vas descobrint, i vens un llibre que em parlava, la vida del Tao, de l'avantguat, i comences a veure, i vaig trobar una cosa que em va cridar molt... m'hi vaig sentir molt, molt proper, molt interessat.
I és clar, m'ha passat també d'algun company, més i tot d'aquesta casa, de demanar-li un dia que estava fent, em diu que estava fent classes de xinès, em va d'entrada cridar l'atenció, ja saben que el xinès de cada vegada es parla més i que és un dels idiomes del futur, no? Del present, no? Perquè el xinès ha passat de ser un exotisme, aprendre xinès per molta gent una obligació, no? I em comptava el mateix, suposo que et va passar tu, Manel, no? Que un cop t'hi vas posar no vas poder o no vas saber parar, no? Que realment t'enganxa això del xinès, no?
Sí, és una cosa de per vida, perquè mai la casa, sobretot l'escriptura, que demana un cert esforç de memòria, etc., però té com un atractiu, perquè és una escriptura que deixa traces de coses que són del 1500 abans de Crist, és a dir, que hi ha una mena de continuïtat en els caràcters d'imatges, de simbolisme, etc., que és molt, molt atractiu, i després és té tota una dimensió estètica, una dimensió també doncs, que és molt, molt, molt interessant. I també inclús la manera de funcionar la gramàtica, perquè és tota una altra manera d'entendre el món. O sigui, no hi ha una distinció radical entre noms, verbs, adjectius, sinó que una cosa pot ser nom o adjectiu, verbs, segons amb qui va, no es conjuga en els verbs. O sigui, té tota una lògica que també és molt ens obliga a veure les coses d'una manera diferent.
Ara ja entraríem en una pregunta molt més que ens obligaria una mica a fer un esforç, anar molt més enllà, no? I tampoc és l'objecte de l'entrevista, però el Tao és un dels conceptes, Manel, que podem trobar dins les diverses escoles de pensament xinès, és a dir, el confucionisme, el taoisme, el neoconfucionisme, el muisme, la veïm per enlloc, no? Per tot arreu, volia dir, no?
Cadascú li dona el seu accent, però de fet el taoisme, diguem, entre els corrents xinesos és un corrent una mica, podríem dir, perifèric o heterodox, que està molt present en l'estètica, en la poesia, en l'art, etc. Però el corrent més allò influent políticament i més visible és el confucianisme. El confucianisme mateix també tenia la idea aquesta del Tao. El Tao vol dir el camí o el curs o el fluir, i ells ho interpretaven més que com el camí dels antics, una mica el camí dels vells reis, el moment aquell havia en què les coses funcionaven bé perquè hi havia uns governants, doncs, que eren ètics i que eren, diguem, que no eren corruptes, etc. Llavors era un moment, diguem, com una edat d'or perduda, que hi havia aquell camí, aquella traça que s'havia de seguir. Però jo, només aquest sentit, en canvi, els taoistes li donen un sentit més natural, com el curs del riu en el qual estàs immers i en el qual has d'anar navegant i t'has de saber adaptar.
Molt bé, com deien sempre en aquest programa, nosaltres aquí l'únic que feim és donar algunes petites píndoles, picar una mica la curiositat dels oients que ens escolten, tots aquells que estigueu interessats a aprofundir en aquestes filosofies orientals, en el taoisme, en el pensament xinès. Aquí en teniu una oportunitat, o si el voleu fer arribar una mica als vostres fills, com podeu introduir els nens en la filosofia del taoisme Tao, publicat per Petit Fragmenta, amb textos de Manel Uller, els dibuixos, les il·lustracions de Neus Camaño. En teniu aquí una bona mostra. Recordeu també que tots aquests llibres, com la resta de volums de la col·lecció infantil de Fragmenta Editorial, es troben publicats simultàniament en català, castellà i portuguès. Una bona recomanació, sens dubte, editorial. Manel Uller, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer.
Moltes gràcies.